Bona tarda i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Avui és dimecres 17 de març del 2021 i els hi podem dir que no s'han de fiar de les aparences, perquè malgrat dona la sensació que arriba el de primavera, de fet, meteorològicament, en uns dies ja viurem aquesta nova estació, malgrat el sol brilla i el cel està ras i blau, sembla ser, segons ens va dir ahir en Roger Soler, meteoròleg d'aquest programa i també el que va fer possible una primera hora dedicada als avis i a la situació de la llar de gent gran, que per cert ha estat un dels programes més descarregats al llarg de les darreres 24 hores. Gràcies, Roger, i gràcies, oïdors de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Els diré que ahir ens comentaven, Roger, que a finals de temperatura... Bé, perdó, a finals de temperatura no. A finals de setmana baixarà la temperatura. Així doncs que no se n'enrefin d'allò que veuen, perquè potser el que veuen no és el que sembla. Aquí passa tot el contrari. Tot el que diem al llarg de les 24 hores a Ràdio 4, tot el que els hi comentem al llarg de 3 hores de vida a través de la ràdio aquí, és realitat en estat pur. Avui, per exemple, comencem amb una dada que ens arriba directament des del País Basc. Aquest migdia, l'endecari Íñigo Urkullo, des de la Lendakaritza, ha fet unes declaracions que ens han deixat a tots sobtats, perquè ha explicat que no podem baixar els braços. I ha de, diu l'endecari Urkullo, cada ciutadà basc i cada ciutadà espanyol, ser rigorós i tenir compromís amb la seva salut i la dels altres, perquè diu que té por a un nou repunt, advertit del perill d'una quarta onada amb les UCIs, en aquest cas el País Basc, absolutament tensionades. Aquesta és una de les declaracions del dia que, la veritat, a tots ens ha sorprès, perquè, bé, ja filàvem molt prim, ja pensàvem que el Covid ja començava a ser sinònim de passat. Doncs com ens van dir ahir els protagonistes que ens van acompanyar al llarg de la segona i la tercera hora del nostre programa, encara estem vivint una circumstància difícil, així doncs que no podem baixar els braços. Un exemple, Andalusia supera els 9.000 morts oficials. Les dades no milloren i compliquen la suavització de cara a les restriccions de Setmana Santa. Sigui com sigui, hi ha bones notícies. No es pensin que tot el que els explicarem serà dolent o serà desagradable o serà poc coratjós. La vacuna de Janssen podrà utilitzar-se a dones que siguin lactants. S'espera que aquesta vacuna arribi a l'estat espanyol el proper 15 d'abril. De moment, l'Organització Mundial de la Salut fa molt poca estona ha recomanat seguir vacunant amb AstraZeneca després de que hem sabut aquest migdia que un ciutadà de Marbella ha mort. No sabem encara si la mort desgraciada d'aquest ciutadà ha estat perquè, bé, se li va inocular la vacuna d'AstraZeneca feia uns dies o perquè tenia algun tipus de patologia prèvia. Però hem de posar aquesta tessitura, que forma part, evidentment, de l'actualitat del dia, damunt de la taula. En aquests moments estem molt pendents de tot allò que està passant al Congrés dels Diputats. La Comissió Kitchen es posa damunt de la taula i això vol dir que, bé, tot allò que està relacionat amb aquest cas tan important es posarà també de manifest. Estarem molt pendents de les reaccions relacionades amb tot el que té a veure amb la Comissió Kitchen. Els direm ja d'última hora que el jutge ha donat un permís de 12 dies a Bárcenas, però li ha de negat el tercer grau penitenciari. Així doncs que aquesta tarda, pel que veiem, també serà reeixida. Mirin, els que tenim una edat, com servidora, recordem amb molta emoció com anàvem a comprar la premsa als quioscs. Per exemple, quan volíem comprar premsa nord-americana o britànica o alemanya o francesa, havíem d'anar als quioscs de les Rambles. I jo, que sóc nostàlgica, l'altre dia llegia una carta al director, que algú que té uns establiments d'aquestes característiques publicava a La Vanguardia, queixant-se de que els estan deixant morir d'una manera flagrant. Avui parlarem del paper dels quioscs o quioscos, com vostès vulguin dir-los, en aquesta societat moderna on sembla ser que la tecnologia és la que, evidentment, demana i obre pas. Per començar, una pel·lícula que parla del noi dels diaris, The Paperboy. Sona així.
Who is that, Jack?
I'm looking for the office of Ward Janssen of the Miami Times.
I work for the Times.
This year is Miss Charlotte Bless.
Oh, not for long. Hillary and I are engaged to be married.
Una pel·lícula, aquest The Paperboy, que va formar part de la secció oficial de pel·lícules de llargmetratges l'any 2012 al Festival de Cannes i que va fer que Nicole Kidman fos nominada als Globus d'Or i també al Premi del Sindicat d'Actors. Què explica The Paperboy? A principis dels anys 70, el periodista Ward Jansen, el que dona vida a Matthew McConaughey, torna al seu poble natal a Florida per investigar el cas de Hillary Van Vetter, que és John Cusack, un home que ha estat condemnat a mort per haver matat l'any 1969 a un xèrif corrupte local. D'alguna manera, Ward Jansen, és a dir, Matthew McConaughey, demana al seu germà Zac Efron i a Nicole Kidman, que s'ha enamorat del condemnat sense haver-lo vist mai, que li donin un cop de mà per fer aquesta investigació periodística que es basa principalment en alguna cosa molt inquietant que passa en un quiosc. Un quiosc a l'americana, però en un quiosc al cap i a la fi. No els explicaré el que passa perquè el que pretenem és que vostès vegin aquesta pel·lícula de l'any 2012 i que va tenir, bé, molta predicació, va agradar moltíssim, es va veure molt arreu del planeta i va aconseguir aquestes nominacions per Nicole Kidman, una actriu que ens fascina. The Paperboy, vinga, un quart de cinc de la tarda, aquí estem envoltats de The Paper Boys i The Paper Girl, en aquest cas, eh? Una noia jove, que ja no li vull dir estudiant en pràctiques perquè és una periodista reeixida i que aquesta setmana amb en Víctor López s'ha donat un vol pels quioscos de Barcelona i ha fet un de treball de camp molt interessant. Laura Monill, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs dels 333 quioscos que hi ha a Barcelona, 61 estan tancats. L'any 2018 l'Ajuntament de Barcelona certificava que un 16% dels quioscos estaven vacants. Tot i que les pèrdues eren evidents, la pandèmia ha agreujat la situació. A la ciutat, els quiosquers barcelonins denuncien que, malgrat durant el confinament van ser considerats essencials i van mantenir-se oberts, les vendes van arribar a caure un 75%. Això els situa en una situació no contemplada pel govern, que no els ha inclòs en el seu pla d'ajudes. Davant d'aquest camí de no retorn, hi ha quioscos que han reinventat el seu model de negoci. A banda de premsa i revistes, alguns venen snacks, entrepans, sucs i cafès. Així aconsegueixen que s'apropin més persones als quioscos i no centralitzen els ingressos en la premsa. L'Anna Gil és treballadora del Good News de Glòries i assegura que la premsa suposa només un 10% dels ingressos.
Just després de l'estiu de la pandèmia, al setembre va créixer això com una idea, no?, de renovar una mica els quioscos que havien quedat una mica antics i fer una nova com imatge, no?, amb els cafès i tot això, ja que molts restaurants han estat tancats durant molt de temps, doncs van tenir aquesta idea del tema de cafès per emportar i una mica això de... També venem gels hidrològics, una mica, bueno, ens adaptem una mica, no?, a la situació actual. Premsa venem poca, molt poca. El que venem més són cafès, sucs, aigües, tot el tipus de menjar que venem, no? La premsa ha baixat bastant. Vull dir, ja et dic, eh? Potser de la venda és un 10%. La mentira está escrita en los periódicos
de mañana. Després de visitar el quiosc de l'Anna, vam recórrer Barcelona per conèixer com han canviat els hàbits de compra dels clients de premsa. Els entrevistats també van valorar la viabilitat del nou model de quioscos.
Abans comprava més. Ara compro alguna, però una altra la tinc circunscrita per... Bueno, estic subscrita per internet.
Bueno, jo crec que la premsa és un sector que s'ha de remodelar, i ha de canviar, no? Al final són les necessitats del mercat. Però els quioscos em semblen bé que s'intentin adaptar a les noves situacions del mercat.
Potser el fet d'anar a fer un cafè per tornar a recuperar la compra de la premsa no la faria. Ja quan t'has passat a un altre suport, és difícil. La veritat és que ara, últimament, només quan han fet alguna edició d'aquestes, que a vegades hi ha algun col·leccionable o alguna amb la premsa, he tornat a comprar, però si no... No, ha sigut ja molt puntual.
Jo sempre compro 3 a 4 vegades, depèn de mi jefa, o jo me voy a traer a mi jefa, la verdad.
Pero a mí me gustaría, porque a la vez que me voy a traer a mi jefa, pues me la tomo un café también.
Bueno, crec que sí, que ha sigut una bona idea per reinventar-se, perquè crec que la premsa escrita cada vegada va menys i això els hi donarà una miqueta d'aire. Si t'acostes a prendre un cafè i, a més, cau una revista o cau un diari, pues perfecte. Desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay
que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio. La manca de demanda de premsa escrita, agreujada per la Covid, genera dos escenaris. Per una banda, hem vist la reinvenció dels quioscos, que tot i tenir poc recorregut, pot salvar el negoci. Per altra banda, se'ns presenta l'escenari omnipresent de quioscos que tanquen per falta d'ingressos. L'exemple més emblemàtic són els quioscos de les Rambles, que ara comentava la Sílvia, que estan tenint dificultats per aixecar la persiana sense patir pèrdues. És per això que prop de la meitat ja es troben tancats.
Doncs aquesta és una molt mala notícia. Una molt mala notícia. Laura Monill, una feina impecable com sempre. Víctor López, una feina impecable com sempre. Tenim uns joves paperboy i papergirl que són absolutament meravellosos i a més molt i molt treballadors. Cosa que s'agraeix. Laura, gràcies a tu sempre. Gràcies i felicitats. Un quart i tres minuts de 5 de la tarda els hi he de dir, amb la Laura també estàvem molt pendents del que està passant ara al Congrés dels Diputats. Poden veure aquesta comissió Kitchen en aquest moment. Felipe Jesús Sicília del PSOE està fent dret del seu torn de paraula. En directe ho poden veure a través del canal 24 Hores, que el senyor Bárcenas ha dit que s'acull el seu dret de no declarar. Recordin que Luis Bárcenas els hi deia fa només uns minuts perquè és una notícia, un titular que hem acabat de saber, no se li ha otorgat el tercer grau penitenciari, però sí se li ha targat 12 dies de permís. Aquesta és la resolució relacionada amb l'última hora al senyor Bárcenas, el dia que precisament la comissió Kitchen és una autèntica realitat informativa. Parlant d'informació, jo penso que molts de nosaltres ens han fet periodistes llegint diaris. Jo, que sóc romàntica, el cap de setmana me'ls llegeixo tots. Bé, el dia de cada dia també, però el cap de setmana especialment. I si de dilluns a divendres els llegeixo a través d'internet, els llegeixo des d'un punt de vista telemàtic, les capçaleres dels diaris nacionals i internacionals a través de l'ordinador, al cap de setmana prenc el meu temps i vull tenir el plaer i el gust d'acariciar els fulls dels diaris. David Vidal és director del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Vidal, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé. Molt bé, en aquesta hora de la tarda que sempre ve de gust repassar una mica la premsa, no?
Efectivament. Els que som periodistes a aquesta hora sabem que les edicions de tarda són molt importants, perquè, home, l'edició del matí moltes vegades, vostè sap millor que ningú, viu d'allò que passa a la tarda. El matí, des d'un punt de vista periodísticament històric, està considerat el moment àlgid de l'actualitat, però li asseguro que servirà de vostès que ja fa molts anys que està al capdavant d'un programa de tarda, tot passa per la tarda. El que efectivament ha de succeir passa per la tarda i explica a la tarda nit, així doncs que aquestes edicions de tarda són molt importants. Vostè és dels meus, professor Vidal, també acaricia els papers dels diaris al cap de setmana?
Sí, sens dubte. I no només al cap de setmana. Jo trobo que això de llevar-se pel matí i anar a prendre un cafè a una cafeteria, a un bar, que sigui sempre, gairebé sempre el mateix, i anar repassant les notícies, que com molt bé dius, ja les sabem, la majoria. Ja les hem sentides a la ràdio, les hem sentides a la nit anterior als informatius, però les llegim amb un registre diferent. La premsa només té sentit si aporta més qualitat, més interpretació, més pluralitat, un tractament a vegades fins i tot gràfic, una mica innovador, no? I això té un sentit, per tant, si s'aposta per la qualitat. Si no, sí que és veritat que van caient els projectes perquè no aporten massa cosa.
És clar, i si cauen els projectes, també cauen aquelles empreses i aquelles petites i mitjanes establiments que viuen dels diaris. Dels 333 quioscos, ens ho deia la Laura Monill, que hi ha a Barcelona, 61 estan tancats. L'any 2018, l'Ajuntament de Barcelona certificava que un 16% dels quioscos estaven vacants, tot i que les pèrdues eren evidents, la pandèmia, evidentment, ha agreujat més la situació. Doncs què vol que li digui? Penso que és una molt mala notícia, perquè si vostè se'n va a Nova York, sap perfectament, professor, que els quioscos allà són gairebé intocables i que, igual que hi ha algunes zones de la ciutat que formen part de l'skyline de la City, home, els quioscos, no només a Nova York, sinó també, per exemple, a Londres, són bàsics i fonamentals per entendre l'antropologia de la ciutat, professor.
Sí, aquí hauríem de pensar en la possibilitat, com ara estàveu comentant abans que jo entrés, de canviar els usos d'alguns d'aquests quioscos, que en part continuessin venent premsa, però que també fessin altres menes de serveis, també relacionats amb la informació i amb la comunicació. I aquest seria una possibilitat de salvar-se. Penseu que al capdavall la transformació de l'economia fa que molts àmbits s'hagin vist molt afectats per aquesta economia de les plataformes, que se'n diu, no? Segons la terminologia de la Susana Zuboff, I aquest capitalisme de la plataforma, que, mira, aquests dies veiem, també afecta el taxi, afecta els restaurants, afecta fins i tot a Tinder i afecta a tot, no? És a dir, la plataforma ho domina tot. Clar, també ha transformat la distribució de la informació i de la comunicació, i ara figura, ara circula per una altra banda. I, per tant, és normal, en certa manera, tot i que ens sàpiga greu, que hi hagi una transformació d'aquesta xarxa de capilaritat informativa que abans era presencial i en format paper, i ara no ho és. Ara es calcula que el 70-80% de les lectures de premsa digital arriben per xarxes socials, no? I aquest és un dels problemes que, precisament, s'està intentant solucionar amb l'acord aquest que ha fet Google amb Murdoch, no? Per exemple, amb el grup Murdoch, per intentar rebre alguna mena de contrapartida. És un canvi molt global i que veiem com canvis físics en el nostre entorn, la presència d'Ubers i Cabify, tanta gent amb Delivery i amb Glovo, no? Tot sovint amb pocs drets laborals que abans havien estat molt ben conservats, i de sobte tot canvia i estem en un moment de transformació. Però jo crec, com tu, que hem de decidir quines coses volem conservar i actuar de forma decidida per conservar-les. I els quioscos són qualitat de vida, és vida a la vorera, és vida a la ciutat, i val la pena mantenir-los.
Home, jo recordo que quan tenia menys anys dels que tinc ara, professor, me n'anava a les Rambles a buscar els diaris anglosaxons, perquè l'única manera de tenir, per exemple, una edició del Times, o del New York Times, o del Washington Post, o del The Economist, era anar-te'n aquest tipus d'establiments que ara desgraciadament ja no existeixen. I això és un pas enrere, perquè per entendre un idioma que no és el teu has de llegir en aquell idioma, sí. I per comprendre també la idiosincràsia d'un país que no és el teu has de llegir aquests diaris. La manera com d'una manera directa, no?, es van explicant tot allò que està relacionat amb la realitat d'aquell país.
Sí, a més, et diré una altra cosa. Tots els que han anat al quiosc de Canaletes, no?, a comprar Exacte. El Le Monde, o a comprar el Libération, o a comprar el Times, no?, ens feia com aquella gràcia, ens sentíem com físicament més intel·ligents, només per poder tenir accés a una font d'informació tan complementària com era, no? Fixa't, jo, a més, penso que llegir un diari és una forma d'expandir la nostra curiositat cap a bandes que no ho pensaríem mai. Si ara mateix, no sé, algú de nosaltres obre la secció internacional de qualsevol diari, de qualsevol, és igual, de l'orientació que sigui, segurament li parlaran de coses que no pensaríem que ens interessen. No? Per exemple, pot ser que hi hagi algú que no li interessi massa el cop d'estat que hi ha hagut a Birmània, posa-li per cas. No? O que ara mateix no li vingui de gust llegir sobre els campaments de refugiats a Sudan del Sud. O que algú, mira, allò que diem, no estigui massa al cas del que està passant amb Uber i Cabify, amb els taxistes de Barcelona i què suposa això. Però, en canvi, quan obres un diari, en certa manera et deixes aconsellar per un expert. És com quan vas a un sastre i el sastre et diu, no, mira, fes-te aquest trajo, posa't a tu per la mena de cara que tens, per la teva complexió, posa't aquesta roba. En certa manera, hi ha uns professionals de la informació que porten molts anys treballant-hi i que et diuen, escolta, del més rellevant, jo crec que avui el més important és que llegeixis d'aquestes 7, 8, 10 notícies. No? Que després l'ideal sempre és mirar diversos diaris, perquè òbviament darrere de cada diari hi ha una visió del món i tot és molt ideològic, però com a mínim hi ha aquesta anar cap a un pensament que no és el teu. Quan hi entrem per xarxes, en canvi, com que tenim això del filtre bombolla, que només ens surten per les xarxes aquella gent que pensa igual que nosaltres, o tenim tendència que sigui així, al final acabem amb bombolles d'idiotització. O sigui, només ens escoltem aquells missatges i aquells temes sobre els que ja en sabem i sobre els que ja parlem des de la perspectiva des de la qual sempre hem pensat, no? I això és una pèrdua també com a esfera pública perquè la ciutadania té aquests conceptes d'alteritat, en certa manera, no? Mirar coses que surtin del nostre radi habitual.
Permeti'm, hi ha alguna cosa que m'ha entristit profundament quan l'equip ha estat investigant sobre els quioscos. Ja li deia que la Laura Monill, estudiant en pràctiques, meravellosament formada i gran periodista, perquè ja comença a ser-ho i ho serà, i en Víctor López, que va pel mateix camí, també fantàsticament format. Sempre em busquen moltes documentacions i sempre busquen a l'equip molts ítems diferents. I en Víctor n'ha trobat un que a mi m'ha sorprès. Escoltin que vostès, l'any 2017, si no vaig desencaminada, va ser la darrera vegada que van tenir un quiosc.
Correcte.
Perquè bé, és un servei que a mi em sembla sorprenent que no estigui a una facultat de Ciències de la Comunicació, però aquest quiosquero, doncs, va deixar l'activitat l'any 2017. Quina llàstima, sí. Professor.
A més, era llegendari. Era una instal·lació que tots els que hem estudiat a l'Autònoma, que som uns quants milers o desenes de milers, segurament, ja aquest any complim 50 anys com a Facultat de Comunicació, i el quiosquero era un mite, era una llegenda, no?, per moltes generacions. Però, bueno, aquest matí ho comentava amb un company del teu equip, que el problema és que el 90% dels seus ingressos darrerament ja eren gelats, xocolatines, bosses de patates, etcètera, no? I ell t'ho explicava, que és que gairebé ningú comprava diaris allà, però és que em deia, és que ni els professors compren diaris ja, que igual em venia, les xifres eren ridícules, no? Però igual ven 10, 12, 15 diaris o 20 cada dia, en un bon dia, no? I la resta, i clar, el que va succeir és que l'empresa de restauració que tenia la concessió exclusiva al campus de l'Autònoma, suposo que exercint els seus drets, doncs va reclamar al rectorat que se li prohibís en el quiosc vendre aliments. I quan se li va prohibir vendre aliments, va dir que no puc sobreviure venent 10 diaris cada dia, i va haver de tancar, efectivament.
Quina llàstima.
Una facultat de periodisme sense diaris, literalment.
És inquietant, que sigui així. Escolti'm, vostè segur que ha visitat el New York Times a Nova York, la seu del New York Times, davant mateix té un quiosc, la seu del Washington Post a Washington, davant mateix té un quiosc, el Chicago Tribune, davant mateix té un quiosc, i dins de l'emblemàtic edifici on estan aquestes bíblies i aquests temples de la informació també hi ha quiosc, així doncs que és inquietant, però entenem perfectament que desgraciadament les tecnologies també han arribat en aquest cas per quedar-se.
Sí, 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 és així. Nosaltres tenim una hemeroteca molt bona, això sí, veus? Al costat mateix una hemeroteca que és de consulta pública,
vinga,
per tothom.
Vinga.
Tenim unes grans col·leccions i de fet cada dia ens arriben molts diaris, és a dir que gratuïtament qui vulgui pot anar a l'hemeroteca a consultar premsa, que està al costat mateix, això sí.
Molt bé, professor. Li agraeixo moltíssim el seu temps i la seva informació. Que tingui molta sort. Gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. David Vidal, director del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat amb nosaltres en directe per explicar-nos tot allò que està relacionat amb, com pot ser que a una facultat, en aquest cas la Facultat de Ciències de la Comunicació, doncs no hi hagi quiosc, i ha estat clar i català. Desgraciadament no era viable des d'un punt de vista econòmic. Vinga, no tenim masses bones notícies avui, també que anàvem ahir. Acabem de saber que, bé, la Setmana Santa, com saben, la tenim aquí a la cantonada, i segons els especialistes serà un moment crític en l'evolució de l'epidèmia de la Covid-19 aquí a Catalunya, on ja fa 2 dies que augmenta el risc de rebrot i els experts confirmen que la baixada dels contagis s'ha estancat. Alguna cosa que ahir el doctor Argimon, Josep Maria Argimon, el secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, ja ens deia. Amb la relaxació d'algunes restriccions, especialment amb el fet de que estiguin permesos els desplaçaments fora de la comarca de residència amb el grup de convivència, es preveu que augmenti la mobilitat a partir del proper cap de setmana, per el que els experts demanen prudència i responsabilitat de la població. Allò que deia també l'endecari Urcullo avui en roda de premsa a la Lendecaritza i que hem comentat en directe al nostre espai. Així doncs, que escoltin, tenim la Setmana Santa a tocar, però no passa res si ens hem de quedar a casa. Quedem-nos a casa i estiguem tranquils, perquè AstraZeneca està sota la lupa de tot allò que passarà amb aquesta vacuna, i perquè bé, estem tots mirant també cap al 4 de maig, que serà quan hi haurà també les eleccions a Madrid. El Congrés ja ha entrat en campanya i bé, estem en un moment delicat. Així doncs que calma i posem una mica el fre, si us plau. Josep Jiménez és membre de la cooperativa Diverscup. El tenim a l'altra banda del fil telefònic. Avui estem parlant dels quioscos, perquè la desaparició dels mateixos, desgraciadament, s'està accelerant amb la pandèmia. Els quiosquers, que xifren entre un 60 i un 90% la disminució dels ingressos arran de la crisi, argumenten que el calaix que fan no és suficient per cobrir despeses. Senyor Jiménez, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Doncs bé, aquí, passant el tràngol aquest.
Doncs és un mal tràngol, perquè la veritat és que les xifres són galdoses. L'expansió de continguts digitals ha contribuït al descens de la venda de diaris i revistes, i segons un diagnosi de l'Ajuntament de Barcelona, el 2018 un 15,7% dels quioscos estaven tancats. 2 anys més tard, la xifra va pujar a un 18,3%, i ni li explico la que tenim ara. Com s'ho fan per anar endavant? Ara m'explicarà el que és aquesta cooperativa tan interessant, sí. Però com s'ho fan per anar endavant, Josep?
Per anar endavant? Bé, home, tenim el recolzament de l'Administració Municipal de Persones amb Discapacitat, perquè realment, o sigui, això és un projecte creat per l'Ajuntament,
sí.
Per reobrir els quioscos, amb persones amb discapacitat, un col·lectiu de persones amb discapacitat. Llavors vam crear una cooperativa i estem buscant donar-li noves vessants als quioscos, fer coses noves que portin altres coses que no portaven abans. I potser una de les coses pendents seria treure el jovent, que és amb el que estem treballant més. Però els quioscos hi ha dues franges, no? La gent gran, de tota la vida que ve a buscar el diari, i els nens que venen a buscar les joguines de torn, els cromos, etc. Però falta la gent jove, potser, que és la que li falta acostar-se als quioscos. Llavors hem de treballar una mica a fer que vinguin. I a veure com ho fem.
Senyor Jiménez, el que vostè m'està explicant és un panorama que té a veure també amb la situació de moltes persones que ens estan escoltant en aquests moments, no? Aquesta cooperativa està integrada, com molt bé deia vostè, per 11 persones amb diversitat funcional. Ha obert aquest quiosc al districte barcelonès de Sant Martí. Vostès aposten per l'economia social i solidària, la sostenibilitat i la recuperació dels quioscos pels barris, que penso que és una molt bona solució, perquè originalment van ser 5 els quioscos oberts al 2020, però situats al Passeig de Colom, que dependien fonamentalment dels turistes, però clar, com que hi passa tan poca gent, ahir ens ho deia la Teresa Reyes, la propietària del Margarita Blu, un dels locals històrics de Barcelona, com que no hi passa ningú perquè no hi ha turistes, han de tancar. En Joan Ramon Riera, regidor del districte de les Corts, considera que la recuperació del quiosc és important per dinamitzar i revitalitzar la vida dels barris, i és veritat perquè la figura del quiosquero, si em permet l'expressió, era també la figura d'algú que era com de la família, no? Anaves a buscar el diari cada dia, ja sabies els diaris que volies, l'amabilitat de preparar-los d'aquella manera que te'ls puguis emportar en comoditat cap a casa o cap on tu vulguis. És a dir, que el quiosquero, si em permet, era també un eix vertebrador de la societat.
Sí, sí. I de fet, això ho veiem, l'últim que hem obert aquí a Ramla Guipúscoa, doncs jo conec bé perquè ma mare viu molt a prop. I llavors passa gent que coneguda i el primer que diu ja era hora que estigués obert el quiosc, ja era hora que ens volia faltar, perquè és això, la gent era un punt de referència on preguntar qualsevol cosa, on es trobava la gent. Jo recordo gent que anava a les 7 del matí a buscar el diari i feien la xerrada a aquella hora, doncs per començar el dia, no? I això es trobava a faltar. I llavors és una cosa, doncs, que no? Després vam posar dins del programa Vincles de l'Ajuntament, no sé si ho coneixeu, que és un programa que s'ha fet de cara a la gent més gran de 80 anys que ha vist sol, que viu sola, i llavors ens van oferir si volien col·laborar, i vam dir que sí, evidentment. I llavors, a través dels nostres quioscos, l'Ajuntament a aquestes persones els fa un seguiment donant-los... O sigui, nosaltres els donem premsa per valor de 5 euros a la setmana i aquest informe va a l'Ajuntament. Per tant, la setmana que aquesta persona no ve, on viu sola, automàticament necessiten, truquen o passa algú per veure si ha passat alguna cosa, no? Vull dir que és una cosa que és innovadora i que pot estar força bé.
Exactament, pot passar qualsevol, desgraciadament, i el fet que passi vol dir que, òbviament, també hem d'estar atents a que vostès han de tenir aquesta capacitat per oferir, com sempre, tot allò que està relacionat amb la premsa i amb el dia a dia, no? L'Ajuntament de Barcelona té molt clar que han tancat el 15% dels quioscos, ara mateix n'hi ha 260, els més rentables estan sobretot ubicats al centre, la premsa digital ha estat una de les decisions importants perquè moltes persones no comprin el diari, però també fixis l'aparició de nous punts de venda com són les superfícies alimentàries, és a dir, aquest oligopoli de diaris i revistes, és veritat, ens n'anem a comprar un qualsevol cosa i podem trobar també, òbviament, diaris en aquests supermercats. Vostès volen intentar posar en marxa diverses estratègies i sobretot n'hi ha un que m'interessa molt, que són vincles, destinat a lluitar contra la solitud en què es troben moltes persones grans. Expliqui-m'ho.
Sí, però això m'ho explicava. O sigui, s'ha destinat a l'Ajuntament, ens havíem llistat per cada quiosc, la gent del barri més gran de 80 anys, que té 80 anys o més, i que viuen soles. Llavors, poden venir al quiosc, comprar premsa per valor de 5 euros cada setmana. Això, en principi, ara ho posem nosaltres. Llavors, ja més endavant veurem si ho aporta l'Ajuntament. I llavors aquestes persones, clar, es fa un control sobre elles, de manera que aquesta setmana la senyora Tot m'ha vingut.
Uh-huh. Què passa?
Llavors l'Ajuntament, clar, va llistar tota la setmana, automàticament diu, aquesta persona per què no ha vingut? Es posen en contacte amb ella, la truquen, o la va visitar algú de l'Ajuntament, perquè no hagi passat qualsevol cosa. No? I crec que és una bona manera de fer el seguiment. Perquè, de fet, abans hi ha els quioscos de sempre, era una mica un punt de... La gent que passava cada dia, i el dia que no la veies o feia dos dies que no venia, tothom la trobava a faltar. Mira, avui fulano no ha vingut. Ai, coi, deu passar alguna cosa. I llavors potser, el que abans es feia a nivell autònom de persona del carrer, doncs si ara es pot fer a nivell de l'Ajuntament, doncs molt millor, molt més controlat, no?
Fixi's, Diverscop, vostès també aposten per alguna cosa molt interessant, que és un negoci mixt, on té cabuda la premsa, però també productes realitzats per tallers ocupacionals, oi que sí?
Exacte. Sí, estem en col·laboració amb alguns, estem parlant amb d'altres, per exemple, parlaria de l'associació, la Fundació Catalana de París Cerebral. Hem participat en seminaris de la Fundació Catalana per la Síndrome de Down. Uh-huh. Estem en contacte també amb una altra entitat que està formada per dones en risc d'exclusió social i que posen el tractament. I, mica en mica, ens anem incorporant i parlant amb totes les entitats que podem d'aquest tipus, doncs per poder col·laborar amb ells.
Expliqui'm, per finalitzar, ja l'acomiadaré, Josep, alguna anècdota de les moltes que deu tenir a nivell personal, ara que falten 20 minuts per arribar al punt just de les 5 de la tarda, d'algun avi d'aquests de 80 anys que em deia abans, de tot aquest projecte Vincles, o de persones que venen a comprar-los cada dia i que hi ha, d'alguna manera, el que vostès diuen i com ho diuen, és un punt de referència en moments de pandèmia en la que la solitud està, desgraciadament, acompanyant-nos a tots una mica.
Sí, home... quan va començar, ara fa un any, quan va començar la pandèmia i tothom confinat, una cosa que volia fer menció, que és que potser es va adonar que no és només les xarxes socials o el fet de poder llegir la premsa per internet en qualsevol moment el que està tancant els quioscos. Jo crec que és també el ritme de vida que portem, que no dona temps a la gent per llegir. Perquè recordo que quan el confinament va ser més dur, havia quioscos que veníem moltíssim més que mai, perquè la gent s'anava cap a casa, carregava de diaris, de revistes, d'encreuats, de tot, per estar a casa, i com al tenir temps, aprofitaven. I la gent, si té temps, prefereix el paper que la pantalla, no? O sigui, això és curiós. I, home, com a anècdota, sí, que hi havia un home gran, no em recordo, tenia 90 anys, que venia pel matí, i clar, com no es podia trobar amb els amics on t'anés a fer el cafè, doncs venia allà a fer la xerrada de futbol i a veure què havia fet el Barça el dia abans i no sé què, i si aquell va jugar bé o no va jugar. O sigui, és una manera de dir, no tinc ningú més, doncs vinc aquí a fer la xerrada.
Que bo, que bo, que bo. La veritat és que és boníssim això que m'està explicant, no? Que venien a xerrar una estoneta amb vostès per no sentir-se sols i perquè formaven també part d'aquesta realitat, que és el que diu d'alguna manera l'Ajuntament de Barcelona, no? Que el fet de que ara, en plena pandèmia, aquests veïns, grans o no grans, ja no estem parlant de persones grans, Josep, persones de qualsevol edat no tinguin la possibilitat d'anar a parlar amb el seu quiosquer de referència, també fa que se sentin una mica més sols. Josep, moltíssimes gràcies. Felicitats per aquest Diverscup i anar a comprar diaris i revistes.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vostè, bona tarda. Adéu-siau. Adéu-siau. 4 minuts i arribarem al punt just de 4:45 de la tarda. Hem començat el nostre espai explicant-los aquesta història tan trista que ens arriba des de Marbella, des de Màlaga, aquesta mestra que ha mort a Marbella als 43 anys d'un vessament cerebral. Ella donava classes a l'Institut Guadalpín de Marbella i, bé, Pilar, que era el nom d'aquesta professora, Pilar, doncs sembla ser que era una professora molt estimada i avui han fet un homenatge en aquesta escola. L'Agència Espanyola del Medicament, com els deia, està recabant dades sobre la mort d'aquesta professora, que va ser vacunada el passat 3 de març, per comprovar si hi ha una relació causa-efecte amb la dosi rebuda. Així doncs, que encara estan investigant si efectivament pot haver una relació causa-efecte entre el fet de que a Pilar se li inoculés la vacuna el 3 de març i hagi mort d'un vessament cerebral. Una llàstima i una desgràcia molt gran. 3 minuts, 3 quarts de 5 de la tarda. Jordi Bastardes Gibert és vicepresident de l'Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província. Ell té un quiosc al carrer Escorial. Senyor Bastardes, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Com està, Jordi?
Pues molt content.
Jo també, contenta d'escoltar-lo.
Exacte.
Escolti'm, un quiosc al carrer Escorial vol dir que vostè sí que veu la vida passar al carrer, eh?
Pues sí, déu-n'hi-do. I ara la veiem passar molt ràpid ja.
En quin sentit la veuen passar molt ràpid?
Doncs vaig fent anys i les coses avui passen, o és que sóc més gran o és que les coses passen molt ràpid, perquè sí que és veritat que les coses abans trigaven molt en canviar i ara d'un dia per l'altre canvien moltíssimes coses.
En canviar moltíssimes coses, efectivament, i aquestes coses també significa, per aquesta raó avui hem volgut parlar dels quioscos, que la crisi del paper i l'economia posen contra les cordes els quiosquers com vostè, que són històrics a Barcelona i els obliguen a reinventar-se amb altres diaris. Fixi's vostè, estàvem parlant abans amb un membre d'una cooperativa, DiversCoop, cooperativa de persones que tenen un quiosc i que tenen diversitat funcional, i ens deia que sí o sí han de, com fan també vostès, vendre altres productes, perquè si no, no surten els comptes.
Correcte. Bueno, els conec perquè, a més, són associats de l'Associació de Venedors de Premsa.
Uh-huh.
Per tant, n'hi ha tracte amb ells, no? El tema, Sílvia, és que la premsa escrita, la venda cau perquè les noves tecnologies fa que es venguin molts menys diaris i molt menys revistes. No és... salta a la vista, vull dir, potser no ens parem a mirar-ho, però si tu mires la gent, ja no parlem del moment de la pandèmia, eh? Si tu mires la gent quan van al metro, quan van a l'autobús, quan van pel carrer, o quan estan en una sala d'espera d'un metge o de qualsevol altre lloc, el que abans veies gent amb diaris, revistes o llibres, això ha desaparegut i van amb el telèfon mòbil. El qual les noves tecnologies, en aquest cas, a nosaltres ens perjudiquen. Clar, si nosaltres ens hem de guanyar la vida venent diaris i revistes, que abans era la font d'ingressos principal de qualsevol quiosco o punt de venda de premsa, això ja no és així. Ara ja vivim d'altres recursos. El tema és que ens hem de plantejar si volem tindre quioscos a la ciutat de Barcelona o no. Si nosaltres ens és igual tindre quioscos en una ciutat de Barcelona, amb la situació actual els quioscos es aniran morint i aniran desapareixent. Depèn del volum de ventes que tingui cada punt de venda, aguantarà més, aguantarà menys, però com tu deies, hi han tancat moltíssims quioscos, doncs és qüestió de temps que vagin tancant els altres. Si el que volem és tindre quioscos a la ciutat de Barcelona i que venguin premsa, tenim que entendre que la font d'ingressos arribarà un moment que no serà de la premsa. Que podem tindre quioscos que venguin premsa, però la seva font d'ingressos potser no serà de la premsa. Com passa? Com tu ja saps de sobres, que passa a totes les ciutats del món.
I tant.
Que els quioscos de premsa no viuen de la premsa, viuen d'altres coses.
Sí, però fixi's, a altres ciutats del món, i abans estàvem fent un exemple amb Nova York o amb Londres,
sí,
els quioscos de premsa són venerats i respectats. Aquí em dóna la sensació que no. En els últims anys, com li deia, els quioscos han anat baixant la persiana del 333 que hi ha a la ciutat, 61 estan tancats. Parlàvem de DiversCoop, podríem parlar de News Coffee, al passeig de Sant Joan, cantonada Mausies Marc, evidentment ofereixen altres productes, estètica més moderna, producte nou, cafè d'especialitat per emportar, una becuda, premsa nacional i internacional, oferta de revistes especialitzades en moda, arquitectura i molts altres. Un altre que es diu Ot Kiosk al carrer València, que és un model semblant però enfocat en la temàtica queer, predominant les publicacions del món LGTBI. Good News, que va obrir al carrer Balmes al setembre, i també estan a la plaça Sarrià, volen també transmetre bon rotllo. Bé, més enllà del bon rotllo, clar, vostès també han de vendre premsa, perquè els diaris digitals tenen el atractiu, però a mi em dóna la sensació que el que té més atractiu és el paper. Llegia un titular d'un company seu que deia: els quioscos de Barcelona ens estem prostituint, estaria d'acord?
Home, intentem vendre el que podem per poder subsistir. Clar, si tu tens un negoci, el teu negoci principal és diaris i revistes, això no funciona, vas introduint altres productes en el teu punt de venda per poder subsistir. Podríem dir-ho així.
Clar, és que potser el que no s'ha explicat mai, i m'agradaria que vostè expliqués en aquest programa, és que les condicions comercials no són fàcils. Vostès denuncien el monopoli brutal i abusiu dels distribuïdors, que si vostès volen les capçaleres més importants han d'anar a parar amb aquests distribuïdors. I cadascuna d'elles obliga els quiosquers a pagar una fiança que suma uns 9.000 euros en total, més 110 euros de promig cada setmana en concepte de deportes pel que els hi portin la premsa i les revistes. És així?
Més o menys. Déu-n'hi-do el ben informada que estàs, eh?
Home.
Tens molt bons col·laboradors en el programa.
Aquí tenim un equip de documentació que és brutal, eh? El Víctor i la Laura són, i en Marc i en Quim són brutals. Jo és que quan ho he llegit aquest matí m'he quedat parada. Escolti, és que això és gairebé com portar un taxi o com tenir la llicència d'un taxi, eh?
No t'ho sabria explicar, no sé si t'ho creuries. Tu parles amb els editors, sobretot de capçaleres de diaris, el seu negoci està clar que estan als quioscos, que volen mantenir els quioscos tradicionals oberts, però cada vegada que hi ha un traspàs d'un quiosc, el nou titular li carreguen més ports, li canvien les condicions i fan que la seva habilitat sigui molt més dura del que ja ho era. Si tu, jo, el meu quiosc, degut a que el meu quiosc porta 42 anys i obert, que era del meu pare i meu ja fa 29 anys que és propietat meva, tinc unes condicions a les quals qualsevol persona que ara es quedi al meu negoci, i arribem a un acord i es quedi al meu negoci, guanyarà aproximadament, venent exactament el mateix, 800 euros menys cada mes, que és les condicions que li canviaran per tindre el meu negoci obert. A part dels dipòsits dels que tu has parlat, perquè intentaran canviar-li les condicions, perquè sempre apreten els de més a baix.
És que aquests dipòsits no són qualsevol cosa. Repetim-ho pels oients del nostre programa, si estaven amb el pas canviat i no ho han llegit o no ho han sentit. Els quiosquers paguen una fiança que suma uns 9.000 euros en total, més 110 euros de promedi cada setmana en concepte de transport pels que porten la premsa i les revistes. Abans era un negoci familiar, m'explicava en Carles Cuesta, també equip, membre de l'equip d'aquest programa que ha fet tota la documentació, i deia la persona amb la que ha parlat el Carles, no hi havia internet i competència, ara sí que n'hi ha. La persona amb la que ha parlat en Carles també criticava que alguns editors siguin els que regalin els diaris en punts com universitats, edificis governamentals o transports públics. Aleshores, clar, vostès es pregunten per què ens hem d'aixecar a les 6 del matí, no? En la zona de la Sagrada Família, el 30% de la caixa diària són vendes de diaris i, atenció, el 70% productes típics de Barcelona. És una barbaritat, 70% souvenirs, 30% diari, Jordi.
Correcte.
És altíssima aquesta xifra.
És que cada vegada van en menys premsa. És que no té gaire solució. Estem tocant diferents temes. Un és la venda en si, que cau, i l'altre és la dificultat que tenim per vendre la mateixa venda. Estem parlant de dipòsits, estem parlant de percentatges, aquestes coses se'ns compliquen, però a més de per si mateix les ventes cauen. Lo qual, tot sumat, fa que sigui molt inviable el tindre un punt de venda de premsa.
I entenc també que no hi hagin turistes, és a dir, que els hotels i els bars no comprin els diaris a primera hora del matí, tampoc ajuda gaire.
Bueno, clar, en el meu cas, per exemple, que és en el cas de moltíssims, la gran majoria dels bars no tenen premsa, a més que es va fer una campanya molt dura de les seves associacions perquè no tinguessin premsa, que després s'ha descobert que no transmeteix, però no tenen premsa, perruqueries, consultes mèdiques, clíniques, tots aquests han deixat de tindre premsa, el qual també és una mossegadeta important.
Em permetrà, si estem dibuixant un panorama no gaire bo, sinó tot el contrari, aquí a Ràdio 4, quan falten 8 minuts per les 5 de la tarda, que veurem parlar dels quioscos i els quiosqueros, a partir d'una carta al director que vaig llegir fa 2 caps de setmanes a La Vanguardia, on un company seu doncs es queixava de la precarietat amb la que treballen i de com de malament ho estaven passant. Si, a més, el quiosc en qüestió està al Port Olímpic, per exemple, han de lluitar també contra el Top Manta.
Sí.
Encara és pitjor.
I, a més, és que no hi té res a fer, perquè tenim un associat que té un quiosc a la Barceloneta i si se li ha ocorregut, ha tingut alguna sortida en venda de xancles o en venda de cubells i pales per la sorra, el Tom Manta s'ha posat a vendre el mateix que el del quiosco.
S'ha posat a vendre el mateix. És a dir, per fer...
El que ha vist que té sortida és el que s'ha posat a vendre ahir, però clar, sense impostos, sense... Clar, unes altres sèrie de coses que el favoreixen i el venedor de premsa sí que es queda perjudicat.
Vostè té una clientela fixa, Jordi?
Sí.
I amb aquesta clientela fixa pot anar fent amb una certa tranquil·litat?
Jo puc anar fent amb una certa tranquil·litat perquè, degut als 55 anys que tinc, les meves despeses per viure mensualment han baixat molt, que si en tingués 40, i perquè he aconseguit estalviar al llarg del temps que porto treballant. Si jo ara comencés en el meu negoci, vamos, és que ni obriria la persiana.
Déu-n'hi-do. Vostès diuen que, des de l'Associació de Venedors de Premsa, els diumenges eren el dia de glòria dels quioscos i ara s'ha convertit en el pitjor dia de la setmana. Abans treballava 4 persones, ara només una, i no ho entenc, perquè, escolti'm, el cap de setmana és quan tens més temps per llegir la premsa. Jo visc al barri de Gràcia, molt a prop del carrer Escorial, bé, a prop no, però vaja, som gairebé veïns vostè i jo, i on vaig a comprar habitualment la premsa cada diumenge, hi ha cua sempre al carrer, és a dir, no acabo d'entendre per què diu l'Associació de Venedors de Premsa que és, bé, un dia difícil, que no hi ha les vendes que haurien d'haver, Jordi.
Anem allà. Sílvia, jo tenia un diumenge normal 350 avantguardies, per posar-te un exemple. Vale? I estava, quan jo vaig quedar al quiosco, estava el meu pare, la meva dona i jo reposant avantguardies. Perquè, a més, anaven a mancar amb 3 encartes i es tenien que encartar. A dia d'avui, jo el diumenge rebo unes 70 avantguardies, sumant el català i el castellà. L'explicació és senzilla. Quan el diumenge els diaris portaven un suplement col·leccionable. Primer es feien enciclopèdies, després anaven disquets, després anaven CDs, després anaven DVDs, i amb això feies col·leccions d'enciclopèdies, etc. Quan tu buscaves comprar-te un pis, compraves la Vanguardia el diumenge. La Vanguardia o qualsevol altre diari, però parlo de la Vanguardia perquè sempre tinc un classificat potser més extens, no? Quan tu buscaves feina, compraves la Vanguardia. Quan tu... feina, cotxe, pis, els classificats de la Vanguardia era més gran que un diari de la Vanguardia d'un dia d'avui. Avui això és absurd, perquè tot això ho tens a internet, perquè els classificats en els diaris ja no existeixen, perquè fa uns quants anys a diaris o publicacions com Segona Mà, Mercat de Treball, Mercado Laboral, se'n venien al dojo, i això ja no existeix perquè tot això s'ho ha menjat internet.
Esclar, no, té tota l'hora del món, però encara hi ha romàntics, eh? Senyor Bastardes,
sí,
encara hi ha romàntics.
Que sí, jo he començat dient que no em queixava, eh?
Sí, ho sé.
Però que no obstant, o sigui, tenim que analitzar, sí que es ven premsa, per descomptat que es ven premsa, centenars de diaris, milers de diaris, sí que es venen, però és com que tu diguis, jo vaig al bar i despatxen molts cafès, sí, però amb els cafès no en tenen prou. Venen cafès, el qual és un complement, però amb els entrepans, amb els menús, amb les croissants, amb tot aquest conjunt de coses, fa que visqui. Si només tingués de viure dels cafès, doncs potser no viuria. Clar, el quiosc sí que ven diaris, clar que ven diaris. Habrà algun que no, eh? Però clar que ven diaris. Però això ha anat baixant, fins que arriba un moment que sí, que una persona del barri pot veure que hi ha un cert moviment en el quiosco, però aquest moviment ja no és suficient per poder mantenir el quiosco obert.
Ho entenc perfectament, i aquesta és la circumstància, la tessitura en la que es troben. Per això vaig llegir aquesta carta a La Vanguardia d'un company seu, que deia exactament el mateix que està dient vostè, que perquè vostès també, igual que hi ha persones com el professor Vidal, el professor de l'Autònoma de Barcelona, jo mateixa i d'altres companys de la professió, que necessiten encara llegir el diari, tallar el paper, portar una carpeta amb els retalls dels diaris i marcar-los, subratllar-los i embrutar-lo i trepitjar-lo, en el bon sentit, és clar, hi ha persones que ja estan acostumades a la pantalla. Sigui com sigui, moltíssimes gràcies per la seva claretat, senyor Bastardes. Recordar que en Jordi té el quiosc al carrer Escorial de Barcelona i que és vicepresident de l'Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona. Gràcies, senyor Bastardes. Bona tarda i bon periodisme.
Bona tarda i moltes gràcies a tu.
A vostè. Bona tarda, adéu-siau. Per què ens dediquem al món del periodisme? Doncs miri, molts de nosaltres ens dediquem al món del periodisme per la capçalera i per la música i per la sintonia d'aquesta sèrie de televisió. Víctor López i Laura Monill, els nostres joves periodistes, em miren encara de... què és això? Doncs això, estimades meves, estimats meus, reietons meus, és la banda sonora d'una sèrie de televisió que jo cada vegada que escolto aquesta música encara crec més en la meva professió, en la meva beneïda professió. Lo Gran! Recorden Lo Gran? Sí, home, i tant que la recorden. Aquella sèrie de televisió nord-americana, emesa per la cadena CBS entre 1977 i 1982, un spin-off de la comèdia de Mary Taylor Moore i que era protagonitzada per Edward Asner i per aquests periodistes que tot el dia anaven amunt i avall i que tenien aquesta capacitat per resseguir la notícia i per explicar el que passa al món, que és el que nosaltres fem cada tarda a la ràdio. Aquesta sèrie es va estrenar el 20 de setembre del 77. La darrera emissió va ser el 13 de setembre del 82. 5 temporades, 114 episodis, i a mi no em noten que em canvia el to de veu. No em veuen amb un somriure de boca a orella com aquest programa, escoltant la banda sonora de Lo Gran? Sí, perquè deies... Clar, jo aleshores tenia 10 anys, imaginin. Clar, veies aquelles persones que estaven tot el dia amb la màquina d'escriure i que entraven i sortien i preguntaven i preguntaven i preguntaven i preguntaven, que era el que feia de petita, preguntar contínuament. Clar, quan preguntes busques respostes, malgrat a vegades et facis pesat. I ells, per pesats i per tenaços, van aconseguir tots els premis del món. Grammys, Emmys, tots els premis del món. Marc Hernández, has trobat una sintonia així com una mica sophisticated lady de Lo Gran. Escoltin, escoltin. Imaginin, aquella època que els periodistes, com a primera plana, portaven barret i bevien whisky i bourbon i fumaven i s'explicaven coses els uns als altres i tenien lleialtat i les fonts eren intocables i el que explicava un no li explicava un altre. Beneïda professió, beneït periodisme, beneït Lo Gran, beneïda música, beneïna ràdio en directe. Avui hem parlat dels quioscos, perquè nosaltres amb els diaris, escoltin aquest soroll de diaris, els fem servir, els estimem, els olorem i els beneïm. Arriba el butlletí informatiu de les 5. Tornem després. Fins ara. Gràcies.